Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Vols posar el teu granet de sorra i ajudar els nostres mitjans a continuar amb la seva tasca? Doncs prova sort amb nosaltres. Compra ja les teves participacions per la Loteria de Nadal del número que tenim a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el 59.605. 5 euros per participació, dels quals un serà la teva aportació. Tens temps fins al 13 de desembre. Passa per Ràdio Estel a buscar la teva sort. Comptes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Més informació al 93-409-2770 i a loteria@radioestel.cat. Del 14 al 18 de desembre, vine amb nosaltres a viure de primera mà els pessebres de Nàpols i Campània. El pessebre jesuïta de Santa Clara, la gruta il·luminada del de l'església de Santa Teresa, les grans figures del pessebre del Gesu, els del Museu de Sant Martino, els pessebres de la província de Salern. Aquest any descobreix els pessebres napolitans amb el Club Més Amics del 14 al 18 de desembre. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93-409-2770. 93-409-2770.
La Generalitat al teu costat. Els nous dispositius i serveis en línia ofereixen molts beneficis als menors, però també certs riscos. La protecció dels nens i adolescents a internet és una responsabilitat també de la família. Per això el Consell Audiovisual de Catalunya els ofereix eines i recursos. Proposa recomanacions a les famílies i als menors i programes de control parental. Mitjançant l'Oficina de Defensa de l'Audiència, els ciutadans podem queixar-nos i denunciar quan trobem un contingut que pot ser perjudicial pels menors. Troba més informació al web cat.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Vols conèixer l'actualitat econòmica i social? Vols entendre els interessos i entramats amagats darrere la notícia? Plusvàlua, un programa sobre l'actualitat econòmica amb clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb producció de Mireia del Pozo i direcció de Carla Gràcia.
Estar contents amb el que posseïm és la millor i més segura de les riqueses.
Marco Tullio Ciceró, filòsof clàssic.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Un minut i mig i seran 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, avui del Ferran Capdevila a la producció i també de la Marta González a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. França viu moments d'incertesa, de contrastos socials, de preocupació per l'amenaça terrorista, també ho hem de dir, i de cara a les properes eleccions presidencials, que seran a l'abril o al maig vinent, també de revolució, podem afirmar. Dins el sòlid sistema democràtic francès, l'anomenat establishment té el perill de patir una severa derrota, sigui quin sigui el nom del proper president o presidenta del país veí. La candidata de l'ultradretà Front Nacional, Marine Le Pen, filla de l'històric dirigent Jean-Marie Le Pen, té moltes possibilitats, fins i tot de guanyar de les eleccions, o com a mínim d'imposar-se en la primera volta. Però això no és tot. Per exemple, el jove exministre socialista Emmanuel Macron confirmava ara fa pocs dies que presentarà candidatura a la presidència de la República, cosa que complica molt les opcions de l'actual president François Hollande, que ja eren mínimes, d'optar a la reelecció amb possibilitats de guanyar. Aquesta situació, unida a la derrota de l'exmandatari Nicolas Sarkozy davant de François Fillon a les primàries del cap de setmana passat, confirma aquest sonat desafiament a l'establishment. Utilitzant aquesta paraula tan de moda, ara en la política francesa, com ja va passar, salvant les diferències, en el procés electoral als Estats Units. Aquesta interessant cursa presidencial a França ens porta, en qualsevol cas, a reflexionar avui novament sobre els populismes i sobre els nous lideratges que fan que convisquin la necessitat de renovar la vida política en general i el sorgiment de radicalismes connectats amb determinats dirigents. És per això que ens preguntem si es pot considerar preocupant des de Catalunya que Marine Le Pen sigui la propera presidenta de França, un país on els votants no se senten en la seva immensa majoria lligats als partits o a les ideologies, sinó que decideixen lliurement, amb maduresa, quin president o quin grup polític els agrada més en funció dels plantejaments, dels perfils dels candidats o, sobretot, de quines propostes facin per al seu país. En definitiva, no hi ha lligams, cosa que fa que el que és el comportament electoral canviï moltes vegades d'un any o d'una elecció a una altra. L'exemple de França, on hi ha elecció presidencial directa i per separat de l'Assemblea Nacional o Parlament, ens ha de fer reflexionar avui sobre el complex moment que viu no només aquest país, sinó Europa, i també, com hem dit altres vegades últimament, sobre la crisi de lideratges. Avui ens acompanyen a la taula del Mirador de l'Actualitat la periodista consultora de comunicació Mònica Costa. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda a tothom.
Gràcies. També és amb nosaltres Lluís Sols, professor i membre de Cristianisme i Justícia. Bona tarda.
Bona tarda.
I també ens acompanya Alexander Golovin, membre del grup Catalans Lliures. Es diu així, oi? Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Benvingut. Vostè havia vingut algunes vegades a parlar dels Estats Units. Avui parlem de França. Comentàvem algunes comparacions inevitables, però bé, són difícils de establir comparacions entre França i els Estats Units, tot i que també elegeixen president a França, com als Estats Units,
sí,
directament.
Cada país té les seves característiques i té els seus perfils, però sí que és veritat que podem establir una relació entre el moviment que representa Donald Trump, el moviment que representa Le Pen, i ho estem veient amb temes com el Brexit i altres països europeus. Per tant, sí que hi ha molts punts de connexió que podrem comentar.
Podria ser la dona Trump a Europa, la presidenta, si és que arriba Marine Le Pen.
La trampa.
La trampa. Bé, deixant de banda les anècdotes, anem a la pregunta del dia a l'enquesta que heu tingut amics oients a radioestelcu.cat en les últimes 24 hores. Marta, bona tarda.
Bona tarda. Avui us preguntem, et preocupa la possibilitat que Marine Le Pen guanyi a França? Poder optar entre tres opcions. Sí, molt. Acabaria d'enfonsar els valors humanistes i cristians d'Europa. Sí, però no seria una catàstrofe en el moment actual. O no, si la majoria dels francesos la votessin, no hi hauria res a dir. Fins ara, l'opció més votada és amb un 50%. No, si la majoria dels francesos la votessin, no hi hauria res a dir. Ens han arribat comentaris. D'en Josep Moret ens diu, seria un desastre. D'en Pere ens diu, no és tan greu la possible victòria de Le Pen si no que Europa i França en particular no facin campanya en contra per contrarrestar el missatge de si als Estats Units, sí, aquí també. Serà clau la mobilització ciutadana. Podeu optar per una opció o podeu fer-nos els vostres comentaris personals i directes, tot plegat a través de radioestel.cat fins a les 8 del vespre.
Gràcies, Marta. Hem de dir que després d'aquest 50% del no em preocupa, molt a prop, amb més del 40%, ja el sí, molt, acabaria d'enfonsar els valors humanistes i cristians d'Europa, i molt per sota, amb un 7% en aquests moments, sí, però no seria una catàstrofe. Per tant, hi ha un frec a frec entre o molta preocupació o gens de preocupació. A vostès els preocupa que Marine Le Pen sigui presidenta de França, pensant en allò en què ens pot afectar a nosaltres, a Catalunya i a Espanya, i en Europa en general?
Sí, a mi em preocupa. Farà patir a molta gent, com farà patir Trump. Clar, és que al final aquestes ideologies no són innocues, eh? Hi ha gent que les pateix. Hi ha immigrants que seran deportats, hi ha gent que serà perseguida injustament, etc. És clar que preocupa. Ara, a més, Marine Le Pen té l'afegit que es pot carregar la Unió Europea. Perquè poden passar coses a Espanya, poden passar coses a Anglaterra, poden passar coses a Polònia. Però allò que passa a Alemanya
i a França
és decisiu.
A França, per exemple, es va votar majoritàriament no al primer intent de Constitució Europea l'any 2005, amb una sorprenent derrota que finalment va fer trontollar, com també el no majoritari a Holanda, en aquest cas amb menys rellevància, però va fer trontollar aquell primer projecte de tractat constitucional europeu.
Bueno, va encallar Europa, ja.
Sí, sí.
Va avançar fins aquell dia. En aquell referèndum francès es va acabar el projecte europeu.
I carregar-se la Unió Europea, perdoni, abans de donar veu als altres, de quina manera creu que ho podria arribar a fer una presidenta com Marine Le Pen?
Donant marxa atràs a la lliure circulació de persones, que és un dels pilars de la Unió. Uh-huh. O sigui, si la Unió es converteix només en una unió de mercaders, una unió en una unió aduanera, i deixa de ser una unió de persones, llavors el projecte polític que hi ha darrere de la Unió Europea quedaria ja no només encallat, sinó desaparegut. Uh-huh. El perill, a veure, no vol ser catastrofista, quedaria deteriorat amb Marine Le Pen. No dic que s'enfonsaria, no. Per això han de passar més coses.
Uh-huh. Sobre la preocupació davant una possible victòria de Marine Le Pen. Mònica Costa.
A mi, les respostes són una mica ambigües. És a dir, evidentment, si la majoria dels francesos ho voten, no hi ha res a dir. És a dir, la ciutadania és sobirana i decideix el que vol, lo qual...
No vol dir que no pugui preocupar.
Per això jo crec que surten...
Potser són complementàries, de vegades, les respostes.
Jo confio que en països occidentals o de l'àmbit més occidental, aquests populismes, després, a l'hora de la veritat, es veuen matitzats, és a dir... Tot i que hi hagi un peron en el tema de la Unió Europea, jo crec que la Unió Europea també fa un paper de matitzar i suavitzar extremismes en els diferents. I espero que en aquest cas també succeeixi.
Uh-huh. Alexander Golovin.
Jo responent la pregunta de si em preocupa una victòria de Marine Le Pen, bé, sí, em preocupa, però em preocupa com... quan a Catalunya guanya un partit que no comparteix les seves idees o com quan a Espanya guanya un partit que no m'agrada o el mateix a la Unió Europea. És a dir, que nosaltres segurament no, la majoria de nosaltres no compartim les idees de Marine Le Pen, evidentment. Però ara bé, el que no podem fer és deslegitimar el projecte de Marine Le Pen perquè Marine Le Pen és populista, sí, però què vol dir populista? Populista vol dir aquell qui defensa el poble. I ara mateix és així, perquè Marine Le Pen està guanyant el vot popular. Marine Le Pen està obtenint els vots d'aquells que tradicionalment han votat els partits d'esquerres, el que normalment diem com la classe treballadora. La classe treballadora està tenint un nou referent, i aquest nou referent és Le Pen, a França. A Estats Units és Trump, a Gran Bretanya és Brexit, i en molts països europeus ho està sent l'extrema dreta. Per tant, el que no podem fer és... tractar tot aquest projecte, tots aquests moviments, de deslegitimar-los, perquè són molt seriosos i segurament ens podem trobar amb una presidència de Marine Le Pen d'aquí uns mesos.
Una cosa són el que pugui dir majoritàriament el poble i una altra cosa són alguns valors que potser la gent de manera enganyada hi caigui. És a dir, des d'un punt de vista d'humanisme, la política que ha fet el govern d'Hongria amb els refugiats, per exemple, no és acceptable. Podria ser que fos majoritari aquest sentiment entre els hongaresos, però això no vol dir que estigui bé. Sí, podríem dir moltes coses sobre això.
El que passa és que Marine Le Pen s'aprofita d'un malestar general que hi ha a la societat francesa, i és evident, acabem de sortir d'una crisi econòmica, que és veritat que no estem com quan el 2008, però encara hi ha moltes conseqüències que la població, sobretot la més desfavorida, encara està patint. I la política tradicional no està trobant solucions, i Marine Le Pen és l'única que dona unes esperances a tota aquesta gent.
Potser amb aquest nacionalisme francès, no?, de reivindicar més França, menys Europa. Mm.
És que sí. Jo crec que el tema no és tant populisme de dretes o populisme d'esquerres. Jo crec que
està sent molt transversal, aquest populisme.
Sí, jo crec que la població està demandant una resposta diferent dels polítics, que no sigui una resposta des dels aparells dels partits, que no sigui una resposta des de la llunyania, i el món polític, la resposta... O sigui, no és capaç d'oferir noves respostes. I els únics que són capaços d'oferir noves solucions són les opcions més populistes, no? I s'hauria de mirar com... la població ja no vol els partits polítics tradicionals, això està clar. I s'ha de buscar altres opcions. I aquesta és una de les opcions. Que no és la millor, no. Però el que està clar és que no volen el Partit Socialista tradicional, no es volen els partits tradicionals. I aquesta és la resposta que estan tenint. Sigui Trump, o sigui Podemos, o sigui el que sigui.
Va passar amb Syriza a Grècia, també. Hi ha un primer ministre que és Alexis Tsipras, que a més va guanyar dues vegades, la segona vegada també. Sí, Lluís Sols.
Jo primer aclararia que populisme no és de cap manera defensar allò que vol el poble. De cap
bueno, manera. És la definició del diccionari.
El diccionari pot dir això, però... Sí, sí. No, no, a veure, el diccionari pot dir això, però el diccionari recull els conceptes que la gent, és a dir, que les comunitats lingüístiques estan utilitzant i van incorporant noves definicions, si no mai incorporarien noves definicions. Mm. Evidentment, aviat veuràs una nova definició de populisme en el diccionari.
Potser més negativa, no?
S'està creant en el debat polític un nou concepte de populisme. I en aquest sentit, jo diria que populisme és més bé un taranà, una manera, diríem, de dirigir-se a les masses, que no tant en un discurs racional com excitant, diríem, certs sentiments de la gent. Però, bueno, també podíem dir els simpàtics, perquè hi ha gent més simpàtica. És a dir, el que jo impugno és el que posar sobre el mateix ròtol de populisme coses que no tenen absolutament res a veure. A veure, Trump, Le Pen, Farage i tota aquesta gent, a veure, el que són és una mica el vell supremacisme de l'època d'imperialisme que ha tingut moltes manifestacions i la pitjor de totes, però no l'única, va ser Hitler. Val? Però també va ser Franco, etcètera. Supremacisme. És una corrent que, en principi, és força autoritària. Un moment. No tots, diríem, han estat antidemòcrates. Però, en tot cas, no és massa simpatitzant de les democràcies. Trump, en fi, té molts bones relacions contra molts règims autoritaris. Però, a més, volia dir una altra cosa, i és la següent. Allò que crec que està passant és que, des de que va arribar el neoliberalisme, els pobres estan patint. Estan sortint perjudicats sempre. I com que estan desideologitzats, no veuen la solució, diríem, en l'esquerra. L'esquerra està una mica orfa d'ideologia. I llavors tendeixen a abraçar solucions de tipus supremacista, racista, etc.
Això que diu vostè del supremacisme, amb molta, molta contundència, clar, evidentment, potser no voldríem nosaltres des de Ràdio Estel que s'interpretés això com una comparació o com una identificació de Marine Le Pen o de Trump amb Hitler. No tenim elements per afirmar això.
No, el que dic és la idea una mica de que els europeus som els bons, els que fem les coses bé, i no hem de canviar les coses perquè nosaltres estem en posició de la solució i que no vinguin els altres a espanyar-nos la festa. Això ha tingut moltes manifestacions polítiques.
És com un reducte d'aquesta...
La pitjor, el seu cas extrem, és Hitler. Hi ha casos més moderats, com Trump o Marine Le Pen, però pertany a la mateixa família política, de l'extrema dreta.
Uh-huh. Bé, què en pensen els altres? Encara que no ho diguin de la mateixa manera.
Comparar Trump i Nigel Farage és quan són gent que ha arribat al poder de manera democràtica i que el que fa és defensar la gent més desfavorida, com ho fa l'esquerra, perquè al final està cobrint una funció que tradicionalment ha fet l'esquerra, home, em sembla una mica complicat. I sobre el tema del neoliberalisme i l'alternativa que té l'esquerra ha estat desideolitzada sí, perquè el neoliberalisme, aquest neoliberalisme que anomenem amb tot despectiu, que al final és liberalisme lliure mercat, ha portat molts beneficis a la humanitat i ha fet que la gent cada cop més desfavorida pugi a nivell. I l'esquerra es troba en un moment en què les seves polítiques no han triomfat, que no donen resposta perquè ja són cosa del passat, i es troben en una situació on o trien ser d'extrema dreta com Marine Le Pen i defensar unes idees molt similars a Marine Le Pen, perquè si ens hi fixem, diferències amb Podemos i Le Pen n'hi ha moltes, però moltes coincideixen. De fet, jo estic segur que Pablo Iglesias anava amb Donald Trump i no amb Hillary Clinton.
Vostè creu que això no s'hi ha manifestat així?
Perdona, dime tres coses, coinciden tres.
Donald Trump amb...
Sí.
S'oposen als tractats de lliure comerç, aposten pel proteccionisme i són anticasta i anti-establishment.
Uh-huh. Això podem...
Les dues primeres són la mateixa, però...
No és el mateix. És a dir, una cosa és el lliure mercat i fer tractats de lliure mercat i l'altra és apostar per majors impostos, majors regulacions, són coses diferents.
Sí, de vegades és aquesta visió que, en alguns aspectes, el vell feixisme i el vell comunisme coincidien, no?, en aquesta mena de proteccionisme.
Exacte.
O intervencionisme.
El fet de coincidir en un punt no és proximitat política. Cal coincidir en general, i òbviament no és el cas.
De tota manera, senyors, dins aquesta reflexió, sempre molt interessant, encara que hi hagi discrepàncies...
Jo crec que el que sí que tenen, el que dèiem de que l'esquerra ha perdut la ideologia...
A França es veu molt clar, això, perquè
el socialisme... Al igual que la dreta ha perdut la ideologia. I per això, com que els partits polítics han perdut la ideologia i han anat jugant entre, bueno, de parlar-ho d'una manera, la puta i la Ramoneta, ara sóc més de dretes, ara sóc més d'esquerra, ara m'apropo més aquí, ara me'n vaig més cap allà, pues han anat perdent la ideologia. I per això estan sorgint tots aquests partits que, a més, tenen poca ideologia. O que tenen són solucions dràstiques, però no tenen una base ideològica potent. Cap dels dos.
Jo volia esmenar també el que has dit abans. Hem de respectar les dades. Ah. La gent desafavorida amb el liberalisme ha perdut.
No estic d'acord.
Ha perdut. No, perdona. Bé. Són dades de tots
després els
estudis
rebatre,
seriosos
que
es fan sobre el tema. O sigui, el creixement dels últims anys, dels últims 30 anys, Espanya és un cas diferent pel tema de la Unió Europea que vam entrar, ha anat en la seva gran majoria al 1% més ric, i el que no ha anat al 9% més ric. L'altre 90%, hi ha matisos en països, en general, ha perdut. Està perdent. Allò que es diu, aquesta és la primera generació que viurà pitjor que els seus pares. Això és cert. Ara, neguem les dades i construïm la ideologia que vulguem, però d'una cosa que no és certa, no pot sortir cap demostració.
Breu comentari. Sobre les dades. A l'estudi aquest, el famós estudi de l'1%, és un estudi que va fer Intermon Oxfam i que va encarregar un banc, aquest estudi està mal fet. Els economistes han dit, i els experts, que està mal fet, perquè la mostra d'estudi està malament.
Stiglitz també
defensa el lliure mercat.
Premi Nobel, eh?
Stiglitz també defensa el lliure mercat.
Però, afirma-ho.
I sobre les dades, mundialment, l'extrema pobresa s'ha reduït per primer cop del 15%, gràcies al lliure mercat. La desigualtat al món cada cop és menor. Tot gràcies al lliure mercat, des de que existeix el lliure mercat. Per tant, estic d'acord, fixem-nos en les dades.
A nivell món és cert, perquè hi ha el progrés dels països més pobres que a poc a poc van incorporar la nova tecnologia i van avançant. A nivell de països desenvolupats, és cert allò que dic jo, han perdut.
Bé, Mònica Costa, vol afegir alguna cosa sobre això?
No.
Bé, per no desviar-nos del tema, centrem-nos en França i en el tema dels lideratges, populismes i també la qüestió del desafiament a l'establishment. Us recordem, amics oients, que ara quan passen 2:45, estem compartint el mirador de l'actualitat amb la consultora de comunicació Mònica Costa, amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia Lluís Sols i també amb el membre del grup Catalans Lliures, Alexander Golovin. A França, dos exemples interessants són les primàries que s'han fet en el republicanisme, que es diu ara, no?, el partit de centre-dreta tradicional, l'hereu de l'antic partit de Giscard d'Estaing, de Chirac, etc., del centre-dreta, que ha guanyat François Fillon i ha quedat fora de la cursa electoral a França Nicolas Sarkozy, que aspirava a tornar a ser elegit perquè, de fet, fa 5 anys va perdre per poc contra François Hollande. I, d'altra banda, el fet que un exministre socialista jove, amb 37 anys, si no recordo malament, Emmanuel Macron, opti a la cursa electoral, tot això revoluciona bastant el panorama i el mapa polític. Què pot acabar passant?
Jo el que em sembla curiosa és que es pugui produir la situació que en la segona volta s'hagi de votar, com deies tu, entre un candidat de dreta i un d'extrema dreta. Sí. Que em sembla que ja es va produir...
Va passar l'any 2002, Jacques Chirac i Jean-Marie Le Pen.
No?
Sí.
I que els socialistes es van trobar amb la necessitat d'haver de votar massivament el Chirac per assegurar-se que Le Pen no sortia.
Es van
no?
fer famoses les imatges de votants amb el nas tapat i tot això, sí. Si se'n recorden vostès.
O sigui que ens podem tornar a trobar en aquesta situació i s'està dient que podria ser que el Fillon no tingués el recolzament que va tenir el Chirac en aquell moment, que va ser d'un 80%, no?
Sí, segurament perquè moltes classes populars, com deia Alexander Golovin, això es veurà a l'abril o al maig, sortirem de dubtes, però potser moltes classes populars que no haurien votat Le Pen l'any 2002, ara sí que potser voten la seva filla.
I després l'altre tema que a mi em sembla trist és que unes eleccions presidencials o unes eleccions al Parlament han de ser per tractar de temes de més riquesa, no? I ens estem trobant que cada vegada més és el debat és com fem front a Le Pen, com fem front a Trump, com fem front a... En lloc de posar-nos a pensar o que hi hagi un debat sobre què es fa amb la sanitat pública, què es fa amb l'educació privada, què es fa amb l'economia, què es fa amb Europa, què es fa amb el medi ambient, no? I aquest tipus de debats el que estan fent és empobrir moltíssim tot el debat polític davant d'unes eleccions.
Mm-hmm. Sí, senyor Sols.
Estic completament d'acord que la presència d'aquests extremismes de dreta, que no fan un discurs racional, aquests que jo anomeno supremacistes, perquè... empobreix el debat, perquè al final parlem de qualsevol xorrada i no parlem dels grans debats que són aquests. El que no estic del tot d'acord és el fet de que vagi a pogués reproduir allò que va passar amb Chirac, perquè Fillon no és Chirac. Chirac, a veure, tenia molts defectes, però no tenia un perfil obertament neoliberal com el que té Fillon. Fillon és Thatcher. I, per tant, bueno, la seva receta són reduir l'estat de benestar, reduir despesa pública, augmentar els guanys de les empreses, en fi, les clàssiques recetes neoliberals de sempre, no? Transferir diners, en definitiva, dels pobres als rics perquè la economia vagi millor. La teoria del goteig, que tu mencionaves fa un moment. Si els rics es va bé, potser als pobres potser els anirà bé. I cosa que després no ha passat mai. Però bueno, la teoria del goteig. Llavors, què passa? Que si Fillon acaba en una última votació enfrontat a Le Pen, l'esquerra no votarà Fillon. L'esquerra no anirà a votar la Thatcher.
Són les grans opcions de victòria.
Guanyarà Le Pen amb total seguretat. La possibilitat de que no guanyi Le Pen és que l'esquerra sigui capaç de presentar alguna persona atractiva. No sé si el Macron, no em sembla que l'Hollande sigui una persona particularment atractiva en aquest moment, o no sé si encara podria sortir una altra. Però o el que sí que podria afrontar cara, perquè es correspon més a la figura de Chirac, és Juppé. Juppé és una mica Merkel, una mica la dreta de tota la vida. No? I aquest sí que pot.
Jo penso que els francesos es poden trobar de repent com els hi va passar als anglesos, no? Que es van trobar molts amb la sorpresa del Brexit. És a dir, és veritat que va guanyar el Brexit, però és veritat que molta gent, com que pensava que no guanyaria el Brexit, potser no van anar a votar. I de repent es van trobar amb aquesta sorpresa. I es poden trobar amb la sorpresa i diuen què ha passat que de repent ens trobem amb una presidenta que és la Marine Le Pen.
Jo crec que encarem les eleccions amb una situació molt favorable per a Marine Le Pen. A la dreta, els tres candidats principals, Juppé, Fillon i Sarkozy, són candidats de l'establishment. Per tant, discurs facilíssim per Marine Le Pen. I després el Partit Socialista, que és l'altra alternativa. Tenim un Hollande amb uns ratings de població molt baixos de popularitat, amb un Valls molt cremat, sobretot pels els atacs terroristes que ha viscut França, i l'única esperança de l'esquerra o centre-esquerra francès, que és Emmanuel Macron, que diu que no es presenta al Partit Socialista i fa el seu propi partit. Per tant, això encara pot dividir més el vot d'esquerres. Per tant, ens podem arribar a unes eleccions a una segona volta amb Fillon i Le Pen, on ja Le Pen ja té el seu vot assegurat, aquest sobre el 30%, i els votants d'esquerres la votin amb ella. Perquè, recordem, hi ha vasos comunicants entre l'extrema esquerra i l'extrema dreta, com deia abans.
No, hi ha vasos comunicants entre els que els pobres, de vegades, busquen solucions a l'extrema dreta. Això és cert. En aquest sentit, potser vasos comunicants, però no que hi hagi cap proximitat ideològica.
El que passa és que a França hi ha molta cultura, ho dèiem al principi, ho intentaven transmetre així, molta cultura de no submissió als partits. Els ciutadans són molt lliures a França. Poden votar Le Pen en unes eleccions i potser el Partit Socialista en unes altres. Es veu en molts comportaments electorals.
Però és un detall que juga en contra de Marine Le Pen, i és Trump. L'horror de Trump, ja veurem d'aquí a 10 mesos què pensen els francesos.
Tot just coincidirà, permeti'm la broma, amb els 100 dies de Trump a la presidència dels Estats Units, el que és les eleccions a França, gairebé, no? Per tant, hi haurà elements per valorar. Bé, ho diu vostè perquè segons quina imatge internacional tingui Trump, no?, pot influir en l'opinió pública francesa, no? Això, més enllà del que pensin cadascú, hi coincidim tots.
I no oblidem que amb tot això el que està més content de tots és el Putin, no?
Vladimir Putin, aquí, amb els vasos comunicants que dèiem abans, també pot haver-hi un canvi en els equilibris internacionals.
Que mai sabrem si és Putin el que ha fet guanyar Trump.
Sí.
Manipulant les papeletes no es manipulen, però els ordinadors...
Bé, en tot cas, bueno, avui...
Jo veig una mica difícil el Putin manipulant a dintre Estats Units, però... però...
Si, bueno, si fos la Guerra Freda, no cloriríem, eh? La Guerra Freda, un espia ja que tema, fica un pendrive i fica un virus... Que fa...
No és el tema, eh? Aquest possible frau als Estats Units.
Però si Trump ha guanyat és perquè Hillary Clinton era un desastre candidata, no per Putin.
No, si era triar entre dos...
Gairebé la meitat dels americans han pensat que era millor.
Sí, sí.
I això ens fa pensar.
Sí, sí, no? Certament. Bé, avui hem compartit la tertúlia d'actualitat, el col·loqui del Mirador, amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols, amb el membre del grup Catalans Lliures, Alexandre Golovin, i amb la periodista i consultora de comunicació, Mònica Costa. Ens queda molt poc temps, potser per tenir en compte com són les eleccions a França. Efectivament, com deia ara Alexandre Golovin, Emmanuel Macron crea un altre partit. Això havia passat també en el centre-dreta, aquesta divisió que no els afavoreix, però suposem que es presentarà François Hollande de candidat, per, potser per reivindicar la seva dignitat personal, o cedirà el pas a un altre socialista?
Jo crec que si vol seguir amb la seva dignitat personal no s'ha de presentar, perquè si no tindrà una patacada monumental i el seu llegat doncs, quedarà molt pitjor del que és ara. I sembla que l'únic candidat que pot plantar cara a Hollande o ser el candidat del Partit Socialista és Valls. Per tant, tot apunta que serà...
Seria Manuel Valls. I és un cicle que s'ha produït moltes vegades a França, no? Que el primer ministre després opti a la presidència de la República, com va passar amb Chirac, per exemple, o ha passat amb Lionel Jospin. El que passa és que Lionel Jospin no va arribar a la presidència.
O amb Fillon.
O amb Fillon, exacte, que també va ser primer ministre.
Sí, no, Valls tampoc significa per la classe treballadora una alternativa, eh?
Precisament...
És molt sistema. Molt
exacte, sistema. Ha tingut moltes protestes, és un socialista, una socialdemocràcia, no? També una
molt
mica...
Molt moderada.
Sí, una socialdemocràcia...
Felipista,
un diguéssim. Socialliberalisme. Aquesta a la dreta de la socialdemocràcia.
No? Això mateix. Algun comentari més sobre el que pot passar? Algun... Dependrà molt de quin candidat socialista hi hagi, però en tot cas, moltes possibilitats pel que vostès diuen, amb més o menys lamentació que guanyi Marine Le Pen les eleccions, en dues voltes.
Sí, l'únic que pot parar la Marine Le Pen veient els candidats. És que a vegades els partits polítics, em perdó, però jo dic, amb el que els hi paguem, podrien matar-se una mica a l'hora de triar els candidats. No? però l'únic que pot parar ja Marine Le Pen és una sensació de por, de dir què passarà, no? No m'acaba d'agradar el Fillon, no m'acaba d'agradar el Marc, no m'acaba d'agradar el Valls, no, però el votaré perquè tinc por de l'altre. I és el que apel·laran tots aquests partits tradicionals.
Potser molts ho van fer als Estats Units amb Hillary Clinton i, en canvi, al final no va ser suficient.
Jo diria que Marine Le Pen ha començat a guanyar ja amb allò de Fillon. Fillon és el més pròxim ideològicament a l'extrema dreta que ja suposa. Molts dels continguts anti-immigració estan també en Fillon. I allò que pot passar és o que Juppé, una altra sorpresa, guanya Fillon ara, o que, bueno, o algun dels socialistes tinguin prou suport per anar a la segona volta, i així sí, un dels socialistes sí que tenia possibilitats de guanyar.
Efectivament, l'elecció del centre-dret està pendent, perquè serà entre Juppé i Fillon. Ha quedat descartat Sarkozy i passen a aquesta segona volta de les primàries que fan, on voten tots els ciutadans, per cert, que vulguin votar.
De fet, diuen les xifres que potser hi haurà rècord de participació, més que no pas amb el Partit Socialista a les passades eleccions, que crec que va aconseguir 2,6 milions de vots a les primàries. Per tant, exemple per aquí.
Sí, sí, exemple de democràcia. Gràcies, senyors, ho hem de deixar aquí. Avui ens han acompanyat Lluís Sols, Mònica Costa i Alexandre Golovin. Tindrem ocasió de tornar a parlar de França i dels Estats Units quan arribi Trump al poder i quan passi el que passi, doncs entri en aquesta nova etapa. Que vagi bé, bona nit, adeu-siau.
Adeu.
Adeu. Bé, anunciem el resultat de l'enquesta. Marta, què ha votat l'audiència? Què han votat els oients?
Avui us preguntàvem, et preocupa la possibilitat que Marine Le Pen guanyi a França, i el resultat final de l'enquesta ha estat... Bueno, avui ha estat igualat, amb un 47%, no. Si la majoria dels francesos la votessin, no hi hauria res a dir. I amb un altre 47%, sí, molt, acabaria d'enfonsar els valors humanistes i cristians d'Europa. I amb un 6%, sí, però no seria una catàstrofe en el moment actual.
Doncs bé, queda així l'enquesta i ara us anunciem, gràcies Marta, la pregunta per demà. Demà us preguntarem per la pobresa energètica. Què creus que caldria fer per evitar tragèdies provocades per la pobresa energètica? Què caldria fer per evitar tragèdies provocades per la pobresa energètica? Tots tenim en el cap el que va ser la mort d'aquesta dona de 81 anys de Reus, però hi ha hagut altres casos i, malauradament, tant si surten com si no surten als mitjans, es produeixen massa sovint. D'això parlarem demà en el Mirador de l'Actualitat. Ja sabeu que podeu opinar en la nova pregunta ja des d'ara, si entreu a radioestel.cat.
El Mirador de l'Actualitat.
Amb Ignasi Miranda.